És un hotel on res no funciona bé. Les habitacions tenen un punt ronyós. La decoració, antiquada. El menjar sempre arriba tard o fred. Això si et porten el que havies demanat. I a sobre, el seu propietari és un home que no té cap ganes d'atendre't. Qualsevol cosa que li demanis et farà la sensació que li estàs demanant un favor i que té coses força més importants que atendre't, malgrat ser el client. Estem parlant d'Hotel Faulty i ho fem perquè fa 40 anys que TV3 va estrenar aquesta sèrie britànica que va convertir-se en tot un èxit a casa nostra i va ser, per molts, un primer contacte amb un tipus d'humor molt concret. Una sèrie on el protagonista era un perfecte cretí i alhora podia fer-se molt entranyable. Avui tornem a entrar a l'Hotel Faulty per explicar els orígens de la sèrie i analitzar quines són les claus que fan que encara avui sigui considerada per molts una de les millors comèdies de la història.
Manuel!
Senyor.
Porta la carte de vin.
Sí, senyor.
La carta de vins.
Sí.
De vins? Vino.
Sí, senyor.
No, no.
No, no, no.
La carta. Allà, la veus?
M'acompanyen per fer aquesta dissecció en Manu Llanes i en Tarik Porter. Heu estat mai en un hotel tan caòtic com aquest?
No sé si tan caòtic, però he estat uns quants força ronyosos, sí. Sobretot anant a festivals de cinema, eh? Recordo alguna Gijón, el meu primer any a Canes, a un poblet que es deia Joan Le Pen, de la costa francesa, hotels terribles.
Jo diria que, com aquest, cap, però també he de dir que m'ha encantat passar-hi una estona, perquè encara que fos molt ronyós i molt caòtic, és realment divertit.
Hi ha una idea que vertebra tota la sèrie, que és la de la recerca d'una idea de classe, no? De distinció, que fracassa estrepitosament. Això es veu ja d'entrada en l'hotel en si mateix. No sé si el recordeu, no sé si els oients el tenen present, però per fora l'hotel té una aparença que podríem qualificar de distingida. Té una façana victoriana tradicional i es presenta com un edifici blanc de diverses plantes que des de fora sembla un hotel familiar elegant. Fins i tot podria ser una bona tria, no?, per anar a cobrir un festival de cinema. Des de fora sembla un hotel on s'hi pot estar bé. Clar, això contrasta amb el que trobem a l'interior, on hi ha una sensació de decadència i desorganització que es combina amb un mobiliari antiquat, una decoració pretensiosa, la recepció és petita i atapeïda, el menjador tradicional tirant antic, les habitacions senzilles o més aviat funcionals, i el servei, bé, del servei en parlarem després, però crec que d'entrada queda clar que hi ha un contrast entre el que l'hotel vol aparentar i el que l'hotel és. I, de fet, el nom de l'hotel, que és Faulty Towers, ja manifesta aquest contrast, perquè la paraula faulty és fonèticament pràcticament idèntica a la paraula en anglès faulty, és a dir, defectuós. I l'ús de towers, és a dir, torres, és irònic, perquè exagera la categoria de l'hotel, que en realitat és petit. Per tant, el nom de l'hotel, que traduït seria Torres Defectuoses, ja diu molt del xoc entre les pretensions de grandesa de l'hotel i dels seus propietaris i la realitat del desgavell que hi trobem a l'interior. Us preguntava si havíeu estat en un hotel tan caòtic com aquest, perquè l'Hotel Faulty existeix, és un hotel real que va inspirar a John Cleese per crear la sèrie. Però això ho explicarem després. Comencem pel principi. Clar, i per començar pel principi hem de parlar de John Cleese, que serà sempre recordat per haver interpretat en Basil i, evidentment, per ser un dels membres del grup còmic dels Monty Python.
De fet, jo he de dir que vaig descobrir a John Cleese per Hotel Faulty.
Primer va Hotel Faulty, sí, després Monty Python.
Clar, va ser primer Faulty, després en Monty Python vas dir, ostres, aquest és el Basil? Com funciona això? Després vaig descobrir, no?, que el geni havia sorgit primer, bueno, de fet, primer en el teatre, després en els Monty Python, i no sé si dir que el seu cim va ser Faulty, bueno, estaria entre Faulty i Monty Python.
És un procés bastant habitual, és a dir, o normalment el que arriba al final normalment és el Flying Circus. És a dir, la majoria de la gent hi entra per les pel·lis dels Monty Python, per exemple,
clar,
per La vida de Brian o per qualsevol de les pel·lícules, o per Hotel Faulty, però l'últim en arribar és, de fet, és la llavor de tot, que és el Flying Circus.
Sí, de fet, i a més el John Cleese en aquesta sèrie Hotel Faulty jo crec que mostra una part del que va suposar en realitat els Monty Python com una diguéssim, una cruïlla entre molts talents de l'humor, perquè després també hi havia Terry Gilliam, que per separat tenia les seves, diguéssim, els seus universos i demés. Jo crec que Monty Python va ser una rara avis que va reunir tots aquests talents, però a Fawlty Towers veiem, doncs, per exemple, un humor que té molt, que és molt gestual, però també molt, molts acudits lingüístics, inclús de posar en escena. És a dir, hi ha una sèrie de coses que després també trobem a Monty Python, o que es complementaven en altres coses amb Monty Python.
Doncs parlem de John Cleese, perquè John Cleese va créixer en un poble de la costa, com Torquay, de fet, on s'ambienta la sèrie. Un poble de la costa al comtat de Somerset, fill únic d'un matrimoni, atents a això, format per un venedor d'assegurances que es deia Reginald i una acròbata que es deia Muriel.
Wow. Parella perfecta.
Flying Circus,
la combinació és increïble. Clar, la professió dels pares explica moltes coses, perquè la figura del venedor d'assegurances és un perfil de professió anodina que va ser el blanc de moltes bromes dels Monty Python, amb un uniforme de treball, allò americana, negra i maleta, no gaire diferent del que va utilitzar el mateix John Cleese per satiritzar els ministres britànics al famós sketch dels caminars estúpids. I de la seva mare acròbata, com deies ara, Tarik, doncs segurament va treure la seva capacitat per jugar amb el cos en benefici de la comèdia, perquè feia postures estranyíssimes a Hotel Fawlty mateix, algunes de les quals són molt difícils de fer, que això és una cosa que passa bastant quan veus a John Cleese en acció, que dius, vaig a replicar això en la intimitat, sempre en la intimitat. Però hi ha, per exemple, a Hotel Fawlty hi ha una postura estranyíssima on ella es posa a la gatzoneta, es fica cap entre les cames i salta d'un lloc a l'altre. Intentin no fer-ho a casa, no?
Clar, tota aquesta qüestió dels caminars ridículs, hi ha molts moments d'Hotel Fawlty on passa això. Recordo un moment a la temporada 1 que es posa a caminar com un ànec, quan hi ha una discussió sobre com han de cuinar un ànec. Després també hi ha un moment que es posa a caminar com un soldat alemany, mig imitant a Hitler, parlarem d'això.
Sí,
i
tant.
I també hi ha... Crec que aquest moment que dius passa en el capítol del psiquiatre, on ell es mor de vergonya i es converteix en una espècie de tortuga humana, no? És
delirant. I comença a fer aquells
bots. Aquells bots.
I a més, sí, molt divertit, perquè com que és tan alt, tota aquesta gesticulació és com que s'enfatitza encara més. I hi ha molts moments, moltes situacions en les quals ell no pot aguantar la vergonya que sent i se regoleix com una espècie de boleta.
També m'encanta quan cau plegat, no? Com un pal, no? És expert en aquesta manera de desmaiar-se.
Clar, és que li ha tret molt de suc a la seva flexibilitat i control del cos, justament perquè és inesperada en algú tan alt, no? Que transmet potser rigidesa i de cop i volta es contorsiona de forma inesperada. Però hem de dir que, malgrat aquesta herència de la mare, ella no era precisament una mare tendra. De fet, es veu que no s'estava a dir-li que la seva vida seria millor sense ell, sinó...
Wow.
Sí. I això tindrà altres repercussions, com veurem després. El cognom original de la família no era Cleese, sinó Cheese.
Oh.
És un detall que m'encanta. Va ser el seu pare qui va decidir canviar-lo per motius obvis, perquè clar, qui vol dir-se Reginald Formatge, i segurament en Jonas va estalviar moltes bromes a costa seu quan era petit. Una de les primeres mostres del seu sentit de l'humor es produeix quan encara era un nen. A l'escola hi havia un monument dedicat a un general i es va dedicar a pintar penjades que anaven des del peu de l'estàtua fins al lavabo, suggerint que el general, de tant en tant, havia de fer de ventre i anava i tornava del seu pedestal fins al vàter.
No, clarament, doncs una mostra de que hi era un talent innat, aquesta part, que a més jo crec que té una cosa molt, molt subliminal, per dir-ho així. És un humor que és fi, i això també ho veiem a Hotel Fawlty i, evidentment, els Monty Python.
I que és molt irreverent, no?
Sí.
I que s'ho passa teta ridiculitzant el poder.
Exacte.
Ridiculitzant lo institucional, lo tradicional, el que suposadament hauria de ser respectat, no? És molt interessant.
Va estudiar en una universitat que forma a part de Cambridge i, com és ben sabut, aviat va formar part de Footlights, el grup de teatre format per alumnes de la universitat, que es convertiria en una peça molt important de la nova comèdia britànica als anys 60 i 70. Allà va coincidir amb Graham Chapman, amb el que anys més tard formaria part dels Monty Python. Eric Idle també va formar part dels Footlights, però no van coincidir perquè era una mica més jove. I després de la universitat va passar un temps als Estats Units. És important mencionar això perquè allà va conèixer Terry Jones, també futur Monty Python, i a Connie Booth, comediant, actriu i guionista, amb qui s'acabaria casant i amb la que crearia Hotel Fawlty. Farem aquí un salt endavant a la història i ens traslladarem a l'any 1970. El Flying Circus dels Monty Python ja és un èxit. Estan rodant la segona temporada. La segona temporada, perquè us ubiqueu, és la temporada on hi ha alguns dels sketchos més emblemàtics del programa, com ara el Ministeri dels Caminars Estúpids, el de la Inquisició Espanyola, o el de l'Spam. Però el que ens interessa és un sketch menor. A l'episodi 8, que es diu Escot del Sàhara, hi ha un sketch que es diu Escot del Sàhara, hi ha un sketch on un explorador s'enfronta a un lleó. Per rodar-lo, no van anar al Sàhara, lògicament, sinó a un petit poble de la costa d'Anglaterra que es deia Torquay. I com que van trigar més d'un dia a rodar-lo, doncs van haver de passar la nit en un hotel. L'hotel es deia Glen Eagles i el propietari d'aquell hotel, que es deia Donald Sinclair, era un individu molt maleducat que tractava malament els clients, que semblava que eren per ell una gran molèstia, i no només era impertinent, sinó que de vegades actuava de forma completament irracional. Per exemple, va agafar la maleta d'Eric Idle i la va llançar per la finestra perquè, segons ell, podia contenir una bomba. Oh. I després hi havia reaccions d'aquestes absurdes, com ara ens pots despertar a les 7 del matí, demà, i la resposta era, a les 7! No? Sí, era aquesta mena de reacció a peticions absolutament normals d'algú que s'allotja en un hotel. Clar, els Monty Python van decidir marxar a un altre hotel, però en John Cleese no. Va decidir quedar-se allà intuint que aquell personatge i les seves excentricitats eren una mina d'or. I aquí és on va començar a emergir el personatge de Basil Fawlty.
És que és un personatge absolutament memorable. Té totes les característiques que el fan absolutament odiós, no? És malcarat. Té un punt acomplexat, és molt classista, covard, snob, petulant, superconservador, no? Però tot i així té aquest encant que sorgeix, jo crec, justament del que apuntaves, Toni, del fet de que la seva petulància és absolutament infundada, perquè en el fons està, és la cara visible d'aquest hotel absolutament decadent. I aquest contrast, aquesta idea entre un personatge absolutament detestable, però l'encant que li dona a Cleese és or.
I és un encant que, evidentment, és entre cometes relatiu, i perquè sabem que és ficció. Clar, si ens trobem en un hotel com aquest i ens comencen a maltractar, sempre, sí, segurament no ens ho prendrem igual. Però clar, s'ha de saber, s'ha de ser prou viu com per veure, i allà, clar, tu ets, en el cas de John Cleese, és algú que es dedica a la comèdia, i veus un personatge potencialment protagonista de molts gags i de moltes històries. I crec que, a més, diguéssim que segurament el mateix John Cleese i fins i tot s'hi podia sentir identificat o podia identificar-hi tots els tics de la societat britànica dels anys 70, no? Una societat que després votaria Margaret Thatcher, però que doncs estava segurament encara molt frustrada, o que tenia aquesta mirada cap enrere molt idealitzada i que a poc a poc s'anava desfent, no?
I un factor clau és que tot li surt malament. Clar, si fos un personatge exitós a la ficció, pues que tot li surt malament.
Sí,
i és maltractat.
Seria una altra sèrie.
I és maltractat.
Que això és molt important. Fem un altre salt en el temps. Ara anem al 1973. La tercera temporada del Flying Circus finalitza i en John Cleese decideix deixar-ho. En part perquè, segons ell, els sketchos del grup comencen a fer-se repetitius, i en part perquè està tip de la conducta erràtica de Graham Chapman, que era amb qui ell escrivia. Recordem que els Python treballaven en parelles i que, bé, patia un alcoholisme que feia que no fos segurament la persona més equilibrada per treballar. Un any més tard, ja ha venut el projecte d'Hotel Fawlty a la BBC, una sèrie que va escriure amb la seva dona, Connie Booth, i que recull el personatge de l'hoteler estrafolari, el dota d'un seguit d'elements d'acollida pròpia que ara comentarem, i l'envolta d'una galeria de personatges que són perfectes pel protagonista, conformant una maquinària humorística que funciona amb la precisió d'un rellotge. Ell interpretarà en Basil, però en canvi ella no interpretarà la dona, sinó l'ajudant de l'hotel, la Polly.
És un personatge molt interessant, la Polly, perquè en tot aquest context tan decadent i de gent molt frustrada, en el fons ella té un gran estímul, no? Que és la qüestió creativa, artística. Mm. Està tot el temps intentant fer dibuixos i fins i tot celebra en algun moment puntual que ha aconseguit vendre-li algun dels seus dibuixos a algun client. És un petit element positiu, òbviament després parlarem del Manuel, però és l'única que aconsegueix realment entendre'l i puntualment té,
sí,
diàlegs fluïts amb ell.
S'hi comunica.
Em sembla un personatge molt, molt positiu dins d'aquest univers negatiu.
I té aspiracions, la Polly té aspiracions, mm-hmm, perquè no vol passar-se la vida a l'hotel, ni molt menys. Entenem que vol ser artista i vol dibuixar, però alhora sap perfectament qui és en aquell moment, a diferència de la, sobretot del Basil, però de la resta de personatges que sembla que visquin en que estiguin completament desconnectats de la realitat.
De fet, a mi el personatge de la Connie, crec que, ai, de la Polly, em recorda una miqueta la Pam de The Office, en el sentit que està en un entorn gris, en un entorn decadent, però alhora té aquest component creatiu, aquestes ambicions que, per altra banda, a la sèrie tampoc... És a dir, tot són una mica les molles, no? No acaba mai de florir, però sí que d'alguna manera representa una miqueta una mirada per una banda tolerant o inclús comprensiva amb aquest passat decadent, però que també, doncs, podem mirar amb un cert optimisme com algú que sortirà d'allà i no serà algú menyspreable, no?
Clar, ja parlarem molt del sistema de classes britànic. Deies això que es conforma amb les molles. Al final tenim el Manuel, que és l'immigrant que difícilment superarà la barrera, diguéssim, de classe que té, però la Polly també difícilment superarà la barrera de classe que té.
Però jo crec que en aquest sentit es nota molt el diguéssim, el paper de la Connie Booth escrivint, perquè probablement aquesta mena de personatges femenins que moltes vegades són o havien sigut tradicionalment comparses aquí, doncs que hi ha tota una sèrie, diguéssim, de característiques que li donen molt més cos.
La sèrie és un èxit que es basa sobretot en Basil Fawlty, un personatge, ja ho hem dit, maleducat, excèntric i molt reconeixible. Per sobre de tot, com hem comentat abans, en Basil és el reflex del sistema de classes i de la pretensió de voler ser qui no ets. De la mateixa manera que l'hotel té la pretensió de ser un lloc distingit, però és més aviat un hotel justet i antiquat, en Basil té la pretensió de pertànyer a les classes altes i sovint actua com si realment en formés part, quan en realitat la seva feina consisteix justament en servir als altres, és a dir, al contrari del que caracteritza la classe alta, que normalment és servida. Aquesta pretensió, clar, fa que tracti malament els clients, els que veu de poca categoria pel seu hotel, és un snob, però sense motius reals per ser snob, i menysprea els altres. Hi ha un episodi que ja és el primer, tal i com es presenta el personatge, es presenta amb un personatge que té un pla per atraure clients més selectes organitzant un sopar de delícies gastronòmiques.
Sibyl, hem de buscar una clientela amb més classe.
Per què?
Estem perdent categoria.
Però guanyem diners.
Sí, sí.
Però pocs.
Doncs per això és hora de buscar clients amb classe, aristocràtics, i prescindir de la genteta.
A mi, mentre paguin, m'és igual.
Clar, li molesten tant els clients. És que, clar, primer vol clients de classe més alta, però com que no els té, els que té li sobren. I, de fet, el segon episodi munta una... Bueno, vol fer obres a l'hotel i vol fer-los essencialment per no haver de veure la clientela.
Una porta que passi a la cuina.
Al peu de l'escala. I
què més?
I tapar la porta de la saleta.
Tapar-la?
Perquè ens hi puguem estar sense que ens molesti la xusma. És que no entens mai res.
Que per cert, el paleta que els hi fa l'obra, que és un absolut desastre.
És un desastre, sí.
És un desastre absolut. És dels pocs actors que jo actualment he relacionat per tenir una trajectòria més o menys llarga. És el David Kelly, que va fer de l'avi del Charlie a la versió de Tim Burton, de Charlie i la fàbrica de xocolata. Però bé, tot això té molt d'interès, això que estàs assenyalant. Aquesta tensió entre un Basil que aspira a tenir clients de classes més altes, però que en realitat al final acaba connectant més, no connectant, però acaba tenint una química, tot i que sigui una química molt estranya, amb alguns clients que clarament representen també una certa versió deformada d'aquesta classe alta, no? Aquesta idea de, entre cometes, el comandant, no?, que porta anys com a client i que té un aire aristocràtic, però que en el fons també és una figura absolutament fallida, un home que no toca de peus a terra, i a mi m'encanten aquests personatges de les senyores.
Les senyores.
No? Les senyores, és com una versió britànica de les nostres teresines, no? I que podrien tenir un cert alè aristocràtic de fons, però també són unes senyores que viuen també en com desconnectades de la realitat.
Clar, però tenen en comú això amb ella, al final ell se sent, sí, més còmode amb les senyores, aquestes que són residents permanents de l'hotel, o el comandant, que no pas amb molts altres clients.
Però la gràcia, en part de tot això, és que com que ell tota l'estona està aspirant a ser acceptat o entrar en aquest terreny de la classe alta i de més, però com que tota l'estona la sèrie està jugant amb aquest joc d'equívocs, no? I aleshores sempre tracta com es pensa que la gent, diguéssim, que seria xusma, no?, de gent de classe baixa, al final acaba sent la gent que ell hauria de tractar molt bé i al revés, no? I per cert, també aquest diguéssim, aquest paleta, no?, que li fa la porta que comentaves, Manu, es menciona en algun moment, és irlandès. És a dir, també té és un racista, un xenòfob absolut, sí. I sempre tot el que no sigui britànic de soc arrel, diguéssim, són doncs el que ell considera el pitjor.
La sèrie juga molt amb els estereotips, amb tots els personatges, i ja ho anirem veient, que irlandesos, alemanys, espanyols...
I un dels grans problemes del Basil és que és molt garrepa. Aleshores, és impossible que pugui relacionar-se de tu a tu amb aquestes figures aristocràtiques que reclamen un tracte autènticament senyorial, no? I ell els està oferint el mínim del mínim.
De moment, clar, l'hotel és com és i els clients no n'estan gaire contents. Això sí, les converses entre clients i Basil donen grans moments còmics. Per exemple, la senyora a qui no li agraden les vistes.
Pago per tenir bona vista. I això no val res, és avorrit.
Es veu torqui, senyora.
No n'hi ha prou.
Escolti, això és torqui. No li agrada veure torqui. Què vol veure? L'òpera de Sydney? Els jardins de Babilònia? Bora, bora i manades de búfals?
No faci broma. Si més no, veure el mar.
Senyora, si és per això, jo de vostè em buscaria un hotel al costat del mar. O millor a dintre. Bé.
També hi ha el nen a qui no agrada el menjar.
Les patates no valen res.
Ai, Déu, què tenen que no t'agraden?
Tenen forma rara i són un fàstic. Està acostumat que a casa li fan tot el seu gust.
Ah, sí, sí.
Això no s'ho menjaria ni el meu gos.
Compte, Rona.
Els ous semblen els del cuiner.
Rona!
Escolta, noi.
Calla, no t'hi fiquis. És un nen molt llest i molt capritxós.
Sí, ja ho veig.
No té patates normals? Vull maionesa de pot, estúpid.
De pot no en tenim, però aquesta l'ha fet el cuiner avui mateix.
Quin xiringuito.
Això em trobo molt bo.
Al nen li agrada de pot.
Què és aquesta merda?
Com a mínim és merda fresca.
Oh.
Ell ha començat.
I també hi ha la dona que simplement li agrada tafanejar-ho tot.
Allà dins hi ha un terremestal.
Sí, ja ho sé, sí, gràcies. I sobretot no deixi de ficar el nas allà on no la demanen. Gràcies.
De tant en tant, molt excepcionalment, algú està content amb el tracte que ha trobat a l'hotel.
Passi bé, senyora Fawlty.
Passi bé, senyor Firkins.
Un client content, no el podríem dissecar.
Clar, quan apareix un client de classe alta, aquest aquí ve la part divertida de la comèdia, el personatge es transforma completament, passa de la mala cara a fer un somriure d'exagerada falsa amabilitat i està disposat a complaure'l amb el que sigui. Per exemple, el primer episodi on es troba amb Lord Melbury.
Nom i cognom, sisplau.
Només el cognom.
Que no té nom, vostè.
Em dic Melbury, és el meu títol, Lord Melbury.
A fer punyetes. Ai, perdoni, sí que em sap greu fer-los parar, Lord Melbury. Perdoni, em sap molt de greu, sisplau. Digui'm, Lord Melbury, què se li ofereix? Necessita res? L'atendrem com es mereix.
És que ja he omplert la fitxa.
Oh, la fitxa és igual. Bé, què necessita? Una individual, doble, una suite? No en tenim pas de suites, però la vista que tenen
del
parc...
Una individual i ja farem.
Individual i tant que sí. Molt digne de vostè, honorable.
Si pot ser, em banyo.
I tant, natural.
Natural. No, és que és un moment en el que el personatge passa de tractar malament els altres a directament humiliar-se.
Clar, però és el que comentàvem abans, de que sempre el destí li té... Li posa alguna jugada fatídica, no?, el personatge del Basil, perquè en aquest moment, que per ell és una oportunitat d'or, de sobte de tenir a un gentleman, a un lord, no?, entre els seus clients, després, quan més endavant en el capítol, descobreixes que és un farsant, no?, que està intentant estafar-lo. És aquesta capacitat que trobes a tots els episodis de fer que el Basil no es pugui sortir amb la seva, és capital, perquè puguis anar assimilant totes les malifetes i tot aquest caràcter tan desagradable del personatge.
Jo crec que la paraula que defineix en molts sentits el Basil és aquesta hipocresia, que al final ell d'alguna manera és un representant d'aquesta hipocresia de la classista que al final doncs tenia la societat britànica en aquell moment, però vull dir que podem trobar aquí a casa nostra també avui dia. Però de fet fa molta gràcia. Per altra banda, he de dir el doblatge en aquesta, per exemple, escena és fantàstic, trobo que està molt ben treballat i molt ben aconseguit, però és molt divertit veure com això, aquests canvis de to tan abruptes entre quan sap que parla amb algú o entén que parla amb algú que diguéssim li interessa molt parlar, sigui un aristòcrata, sigui un inspector, sigui algú diguéssim que representa l'autoritat o l'alta societat, i el contrast que aconsegueix tenir la sèrie envers com tracta a la gent més desafavorida o que li interessa menys, diguéssim, aquesta tracta interessat, em sembla molt divertit i molt brillant.
Com parla i com somriu, abans ho comentaves, Toni, són uns somriures entre ridículs i absolutament estúpids, no? Té aquesta qüestió que el personatge tendeix a parlar molt, el Basil, però hi ha moments en què ja no sap què més dir i queda com en un estat mig catatònic, absolutament ridícul, no? Amb un somriure o amb una cara que no saps com llegir.
Sí, de fet, perd la fluïdesa. O sigui, la fluïdesa amb la qual tracta tota la resta, quan hi ha algú important al davant, com que intenta acontentar i no ficar els peus a la galleda, es queda agarrativat molta estona i, com deies, Manu, no se'n surt mai, i, de fet, quan aconsegueix conèixer algun lord o algú important, tant és, perquè un temps després se'l retroba i ni tan sols se'n recorden d'ell.
Ah, encantat de tornar-me a trobar amb vostè.
Com diu?
Que ens tornem a trobar, coronel. Ens vam conèixer al sopar del club de golf, se'n recorda?
No ho recordo.
Bé, no passa res, tampoc no vam parlar gaire. Més aviat, bona nit, passi-ho bé, un somriure. Allò fàcil d'oblidar. Però... què? I aquella filla tan bufona que tenen?
Es va morir.
Exacte, és a dir, quan parla més del compte, doncs s'equivoca. I com que és un personatge antiquat, continua, ho dèiem abans, també, enaltint els valors victorians i de tots els personatges de la sèrie amb qui se sent realment còmode. Si amb algú se sent còmode, és amb el comandant. Un tema recurrent, per cert, que va apareixent de tant en tant durant la sèrie, és el tema de les vagues. Aquest conflicte que allà a Turquia deu arribar molt lluny, però de tant en tant ell renega dels vaguistes.
Va, més vagues. Els carters, els escombriaires...
Ja ho pot ben dir, ja. Fa fredat. S'ha perdut l'esperit de servir als altres, del respecte. Avui tothom va a la seva.
Senyor Folk.
Ja va! No es poden esperar!
Sí, aquí, exacte. L'esperit de servir als altres, que de vegades el té, de vegades no el té. Però vaja, que no li agraden gens les vagues.
Vaga la Leyland, ja hi tornen, els contribuents paguen milions i ells, que són els que cobren, fan vaga. És el socialisme, això. Jo no ho sé, si no volen fer cotxes, que facin una altra cosa, que treballin dibuixant plànols de catedrals o que componguin concerts. Concerto grosso per British Leyland i orquestra amb 4 hores de descans. Sap per què no ho fan? Perquè el que volen no és treballar, sinó jeure al costat de les cadenes de muntatge i robar-me els meus diners.
També se sobresalta quan al seu voltant apareixen indicis de modernitat que no encaixen amb la seva idea de l'imperi britànic. Per exemple, té un ensurt quan l'ha d'atendre un doctor que és negre. Té un ensurt literal, és a dir, que fa un bot cap enrere quan el veu. I també hi ha un episodi on un cuiner intenta fer un petó en Manuel.
No ho sé, ha sigut molt ràpid, s'ha barallat amb el Manuel.
En Manuel?
Es veu que n'està d'ell.
Està què?
Enamorat, li agrada.
Em permeten un moment? Sols un moment. M'ho mereixo per llogar un cuiner francès.
Senyor Folti, si és grec...
Grec?
Esclar!
Pitjor, són els que ho van inventar.
Clar, el tipus és racista, és homòfob i també és molt masclista.
Però jo, sincerament, penso que és més antiquat que racista. No sempre, però bueno, moltes
una
vegades...
Una cosa porta l'altra, no?
Sí, però, clar. Per exemple, quan s'espanta de tenir al davant un doctor negre, és més un tio antiquat que reacciona davant d'una cosa que per ell és... Que no pas... una altra cosa és que, per exemple, aquí juga amb els estereotips al voltant de l'homosexualitat dels francesos i els grecs.
Clar. Però i també, per exemple, hi ha un altre moment, recordo molt bé aquest moment de pur masclisme en què rep a una parella, descobreix que l'home és doctor i quan l'home li diu que la seva dona és doctora, no ho pot assimilar, pensa que l'home té 2 doctorats abans d'entendre que la dona també és doctora.
Té un col·lapse. No, però la sèrie es fa un fart de deixar-lo en evidència tota l'estona. Sí. Tota l'estona l'està deixant en evidència i és part de la gràcia. Parlem també de la seva vida sexual, perquè té una vida sexual que podríem dir que probablement és molt escassa, que això està relacionat amb els valors victorians, no? Sí. Que fa que tingui ràbia el personatge d'un noi jove i modern que té facilitat per tenir encontres sexuals amb noies fins al punt de negar-li l'habitació.
Anem per parts. No són casats. No els puc donar l'habitació doble.
Oh, però escolti...
Ho diu la llei.
Quina llei?
La del país. No hi vull tenir res a veure.
No hi té res a veure?
Res de res. Si volen, en tinc dues d'individuals.
Vols que busquem un altre hotel?
Disculpin.
Escolti, doncs dues individuals, si és que no és prohibit.
Dues individuals, de seguida.
Que estiguin juntes.
Juntes? Valga'm Déu, ai, que em sembla que no podrà ser...
De fet, a la sèrie veiem que el Basil i la Sibyl dormen a llits separats i la relació entre ells dos és nefasta, i en algun moment que apareix algun personatge com amb sex appeal masculí, em refereixo, ell els acusa de ser com simis, no? De ser massa moderns.
Vulgars.
De fet, vulgars. Hi ha un altre gran moment de caminars ridículs quan ell comença a caminar com un mico per riure's d'aquest home que està seduint a la seva dona, amb la seva modernitat, amb aquesta camisa oberta, no? On ensenya tot el pit.
A mi el que em sembla, en general, aquesta sèrie, però també en aquests moments sexuals o inclús els prejudicis i tots els problemes, al final, que té Basil amb la societat que té al voltant, el que em sembla molt, molt interessant és que realment aquesta és una sèrie que es va emetre a la BBC, és a dir, és una sèrie que s'emetia en un canal regionalista que molta gent probablement se sentia o podia sentir-se més o menys identificada amb els valors que defensa el Basil,
i
els posava permanentment en entredit. I de fet, clar, és el protagonista, però alhora tota l'estona s'està fent cops contra un mur que al final és la societat i la modernitat i de més. No?
Però això també explica el fet de que la sèrie en alguns moments fos malentesa, no? I d'alguna manera se l'acusés potser de ser racista quan en realitat estava posant un gran mirall de forma davant de la societat.
Això ha passat sempre, eh? Sempre que hi ha hagut un personatge amb uns defectes que la ficció intentava assenyalar i enriure-se'n, sempre hi ha qui pot interpretar que els està enaltint. Jo penso que en el cas d'Hotel Fawlty és molt evident que l'estan deixant en ridícul tota l'estona.
De totes maneres, després ja arribarem al personatge del Manuel, però... Clarament, aquest segurament és un personatge que en certa manera, sí que en termes d'humor gestual i de més, segueix sent molt divertit i molt vigent, però sí que possiblement ha envellit pitjor perquè no és tant la mirada del Bas i el respecte a ell, sinó ell mateix és un personatge molt caricaturesc, diguéssim, tirant a una certa... Bueno, en fi, que ja
entrarem, perquè ja et dic d'entrada que discrepo, però...
Perfecte.
Que em sembla que és el bo de la sèrie, però vaja... Tornant al Basil, a part de tot aquest retrat que hem fet, que diguéssim que és de classe, també hi ha una altra cosa a part, que és la seva personalitat. La personalitat d'aquest personatge és d'algú que té, en general, una autoimatge esbiaixada i no s'adona del seu estatus real. Regeix aquest hotel de mala mort en un poble de la costa que no és gran cosa. I aquí hi ha una connexió, Tariq, que mencionaves abans, The Office, hi ha una connexió amb el David Brent de The Office, que també és algú que té una autoimatge, que no, una percepció de si mateix que no correspon en absolut amb la realitat. I després, un altre factor, que és la personalitat d'ell, és que res no és mai responsabilitat seva. O sigui, la idea...
La culpa és dels altres.
Exacte. Que no només això, sinó que tots fan alguna cosa per boicotejar-li la vida. Exacte. La dona, els clients, el Manuel, fins i tot el cotxe.
Ja n'hi ha prou! Vols que t'ho digui? Sempre t'he tingut mania. Ets un tros de ferralla. La mare que et va matricular sempre t'espatlla, sempre m'has pres el pèl, oi que sí? Doncs que consti que t'he invertit. T'has guanyat una bona pallissa.
I procedeix a agafar una branca i clavar-li cops al cotxe perquè s'ha guanyat una bona pallissa. Hi ha un antic sketch d'un programa que es deia The Frost Report, on John Cleese va treballar-hi abans dels Monty Python, que crec que exemplifica molt bé la mentalitat del personatge. Es veuen, perquè els oients s'ho puguin imaginar, tres personatges posats l'un al costat de l'altre, mirant a càmera. El de l'esquerra és molt alt, que interpreta de John Cleese. El del seu costat té una alçada mitjana i a la dreta hi ha un personatge baixet. Aleshores, el de l'esquerra diu el següent.
I look down on him because I am upper class.
És a dir, el miro per sobre de l'espatlla perquè sóc de classe alta, diu mirant al mitjà. D'acord? I aleshores el mitjà diu
I look up to him because he is upper class. but I look down on him because he is lower class.
Per tant, a ell l'admiro, diu mirant a dalt, perquè és de classe alta, però a ell, referint-se al més baixet, el miro per sobre de l'espatlla perquè és de classe baixa. I el baixet, que representa la classe obrera, diu...
I know my place.
Jo sé molt bé quin és el meu lloc. I aquesta idea de fons crec que és el que hi ha al darrere d'Hotel Fawlty. En Basil és al mig, admira els lords, menysprea els que estan per sota, i la classe treballadora, que és el que tanca l'esqueig, a la sèrie és el Manuel.
Manuel!
Senyor.
Porta la carte de vin.
Sí, senyor.
La carta de vins.
Sí.
De vins? Vino.
Sí, senyor.
No, no.
No, no, no.
La carta. Allà, la veus? La carta. La carta. Aquí sobre la taula. La carta. La carta.
Ah.
Gràcies, Manuel.
I ara fum el camp d'aquí.
Clar, en Manuel, el cambrer immigrant que no entén l'idioma i, per tant, és una font inesgotable de confusions i de caos.
I de violència.
I de violència,
perquè
també.
Perquè rep, sí, molt, sí, en Manuel.
Sí, parlarem d'això també. És el complement perfecte per en Basil, perquè contribueix enormement al desgavell de l'hotel i, per tant, a irritar en Basil, que voldria que l'hotel fos un lloc de categoria. A la versió original de la sèrie, en Manuel és de Barcelona. Mm. Un detall que és molt divertit i, de fet, per molts britànics, la ciutat de Barcelona, durant molt de temps, va ser sinònim de Manuel, perquè a més moltes vegades, per excusar que en Manuel no s'assabentés de res, en Basil deia és que és de Barcelona. Clar, el doblatge, això s'ha de perdre per força, i el personatge a la traducció catalana és mexicà. A la traducció francesa també és mexicà, i en canvi a la traducció espanyola és italià. Clar, això va generar uns quants mal de caps als traductors, perquè hi havia escenes amb referències culturals que no encaixaven amb Mèxic. I per acabar-ho d'adobar, l'actor que l'interpreta, Andrew Sachs, és britànic, però d'origen alemany.
Clar, aquí he de dir que qui va partir molts mals de caps pel Manuel vaig ser jo. Perquè,
a veure,
any 1996-97 jo estava fent tercer de BUP, primers dies de classe, ja tothom em coneixia com a Manu, això des de l'escola, i de sobte a una professora se li va acudir passellista, jo estava dels darrers, no, Yáñez, i diu, Manuel Yáñez. I des del fons de la classe, òbviament última fila on estaven els gamberros, algú se li acudeix cridar Manuel! I això, òbviament, va causar furor, no?, a tota la classe, i per tant vaig haver d'estar suportant tot tercer de grup i tot el cou crits des del fons de la classe
de Manuel.
Sí.
Devia ser una emissió, perquè anys 90 deurien estar... No? Perquè, clar, això també dius de com la sèrie ha anat...
De fet, jo crec que jo la vaig veure algun estiu, en una remissió d'estiu. Recordo veure-la cada dia, no amb emissió setmanal, sinó totes les tardes, horari de sobretaula.
Bueno, mentre només et diguessin Manuel i no et clavessin cops amb una, sí, amb una
no,
collera,
no.
Doncs ja estava bé.
A mi m'encantaria saber si es va emetre a Mèxic doblada al castellà, allà, d'on era el Manuel, no? Perquè segurament hi ha aquesta... diguéssim, clar, al final no deixes un estereotip que fa molt mal al país del qual pertany aquest personatge, perquè al final és un personatge que és l'últim mico.
A Mèxic hauria de ser de Barcelona,
clar,
que per ells era molt fàcil. Sí, i per tant podien... Hi ha unes quantes referències a Franco durant la sèrie.
Veritat, sí.
Algunes aquí es van mantenir perquè es podien mantenir, tot i que era una mica estrany, i d'altres les van haver de canviar perquè, clar, no tenia cap mena de sentit si el personatge era mexicà. En fi, hi ha coses que es perden per força. En tot cas, parlàveu de la violència, clar, en Manuel i en Basil formen un duet còmic que funciona de meravella i que fa pensar en duets còmics com Laurel and Hardy o Abbott and Costello, i també en el cinema de Buster Keaton, perquè John Cleese a més n'era un gran admirador, i de fet les patacades i la violència tenen un paper important en les seves interaccions, perquè moltes vegades en Basil clava cops en Manuel i hi ha escenes on el pica de debò. Per exemple, sí, hi ha una escena on li clava un cop al cap amb una paella, que li va clavar el cop de veritat. I també hi ha l'episodi en què fan un simulacre, no sé si recordeu aquest, fan un simulacre, sí, d'alarma d'incendis,
sí,
i al mateix temps hi ha un incendi a la cuina. I en Manuel veu l'incendi, i en Basil no, en Basil li diu que no és res, que és l'alarma d'incendis, que és un simulacre, i el tanca a la cuina just on hi ha el foc.
Ah, un error!
No!
Sí, sí, sí!
Vols el favor de tornar a la cuina?
No,
eh?
No, no, no.
Sí, home, i a callar no tenim més de temps.
Por favor, senyor Fawlty, fuego!
Que no m'ha sentit, o què?
No, que hay fuego!
No hay fuego, hay alarma!
Fuego!
fuego, 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 fuego!
A la cuina!
Sí, hay fuego, hay fuego!
Ara li agafa aquella foto.
Agafa, no queda ningú. No, Manuel, no hay fuego, de nada, no hay fuego!
Sí, sí, hay fuego, ahora sí, hay fuego, fuego!
Aviam si els dels bombers es deixen tranquils 6 mesos més. Vinga, a perdre el temps, que callis!
Clar, a la ficció se suposa que el Manuel s'està cremant perquè hi ha foc de veritat. Però és que l'actor també es va cremar, va patir cremades lleugeres rodant aquesta escena. I posteriorment, recordeu, els joves, que ho vam comentar, que portaria encara això, quan van fer l'especial dels joves, ja vam explicar que bé, que l'humor físic anava encara més a l'extrem que això i que realment es feien mal en moltes escenes.
A mi, de tota aquesta violència física, el que més m'agrada són els cops de colze del Basil, que són molt instintius, no? Li surt intentar clavar algun cop de colze. I recordo també una bufetada que li fa la Polly, el Basil, no? Que en el fons és la dona de John Cleese, clavant-li una bufetada al John Cleese brutal. Sí, hi ha tot aquest component de slapstick que és molt... És molt graciós.
I dits a l'ull, també. Dits a l'ull és una cosa que passa bastant.
Però, el Manuel realment és com... És l'últim mico en la ficció, però també ho és en el rodatge, no? Que va patir no sé quantes fractures, cremades, etcètera. I, de fet, hi ha una cosa que, fins i tot, la ficció el maltracta de manera que mai té, diguéssim, cap mena de mostra d'afecte cap a ell, però i ell sí que té una mostra d'afecte cap a un ésser viu, que concretament és una rata.
La rata,
és
a dir... sí. Després parlarem de la rata.
Il·lustra tot.
Després parlarem de la rata perquè té uns quants matisos. Jo dic que el Manuel és el bo de la història. Sí, perquè aquí la sèrie està criticant a través del Manuel és en Basil, perquè de fet a través de... És a dir, això, la sèrie està criticant com els hostalers britànics utilitzen mà d'obra barata, encara que això empitjori el servei, i, home, és evident que tenir el Manuel empitjora el servei.
Quina mania que tens de tenir estrangers, Basil.
Cobren menys i van per feina. Avui dia això no té preu.
Clar, el Manuel ja ho intenta, d'entendre anglès. No se'n surt gaire, com és lògic. I també forma part, ho comentàvem abans, de les pretensions, de la contradicció de les pretensions d'en Basil, perquè ell vol un hotel distingit, però escatima... i contracta un cambrer que amb prou feines es pot comunicar amb els clients. També escatima amb els diners, ho dèiem abans.
Sempre.
Agafa el paleta barat, el cotxe quan se li espatlla el vol arreglar ell, no? És aquesta... no,
mai està disposat a pagar hores extra si les necessita per fer, per exemple, un bon sopar. Sempre escatimant.
El cuiner està allà, fa aquell regateig amb el cuiner en aquell episodi.
Sí, sí.
No, i en general, quan li demanen la Polly, li demanen, diria, un avançament o alguna cosa així, i li ve amb excuses, És a dir, no té cap mena de ganes. Però al final, el Manuel, de tots els personatges, és el que té més virtuts. És el que és més bo, és el que és més tros de pa, és el més voluntariós. És a dir, perquè no sap l'idioma, però voluntat n'hi posa tota l'estona.
Sí, sí, no. La bona intenció hi és tota. El que passa és que, evidentment, sempre acaba rebent i de fet, crec que d'alguna manera sí que és un personatge molt, molt caricaturitzat en el sentit que fa més una funció com de bufó que d'un personatge humà. És gairebé... Bueno, sí, és com una caricatura d'aquest treballador que no té cap qualificació i que arriba allà i que simplement doncs, ajuda molt a que els gags visuals, sobretot, i lingüístics funcionin.
I la interpretació és molt, molt histriònica. Sí, sí. Tot és cares, ganyotes i... Clar, el problema de comunicació... Tots són problemes de comunicació. De fet, jo diria que el meu capítol favorit és el primer de la segona temporada, que es diu Problemes de comunicació, que és exemple. I això fa... Hi ha una gran limitació expressiva pel personatge. Al final tot ho ha de fer, això, a partir d'aquestes ganyotes, o moltes vegades comportant-se d'una manera una mica animalística, no? Fa com... Passa de ser una bèstia salvatge incontrolable a un gosset que vol ser acariciat pel Basil. Té totes aquestes conductes molt, molt primitives, en algun sentit.
Bé, i hem deixat clar abans que, amb l'esquetx de les classes socials, quin paper juguen tots dos, no? Basil, el propietari, Manuel, el treballador. Però hi ha moments en què la sèrie juga a invertir aquests rols i el resultat és molt divertit. Hi ha un episodi en què el Manuel es queda sol i el que fa és posar-se darrere el taulell i fer veure que és en Basil.
Manuel! Manuel Towers, bon dia! Passi o bé tingui, sí! Adéu!
Clar, és molt sorprenent.
És que limita bé, a més a més.
Sí. No t'ho esperes i és un canvi de xip impossible. És una espècie de curtcircuit a la sèrie també molt, molt genial. Perquè és difícil d'imaginar el Manuel en algun altre rol o el Basil en algun altre rol. És realment una sèrie que funciona d'una manera absolutament arquetípica, no? I tots aquests girs són sorpreses delicioses.
Però, per altra banda, en aquesta escena concretament es nota que, o el que transmet d'alguna manera és que el Manuel, si pogués, també seria el Basil,
li
no?
Li agradaria estar allà prement el timbre
i ser
i
un creatí, però ser el cap.
A la gent, clar. Per una vegada, podria ser ell qui clavés mocs als clients. De fet, ja en aquest moment es presenta un client i ell, clar, ell podria optar per dir no, jo en realitat no sóc el qui mana aquí, però no, opta per fer veure que és ell qui mana allà.
Digui'm, qui mana aquí?
No, aquí no, dormir arriba.
El director.
El director o... jo lo soy.
No. El director de debò.
Què?
El generalísimo.
¿Está muerto?
Mira, firma això i deixem-ho córrer.
Sí.
Aquest moment és boníssim perquè, a més, hi ha una història de la traducció, de fet, que és molt divertit perquè, clar, a l'original, clar, es va emetre abans de la mort de Franco. I a l'original, quan li pregunt, quan ha de respondre a Manuel que on és el generalíssimo, diu, a Madrid. I, en canvi, aquí, com que es va emetre després de la mort de Franco, a l'hora de traduir, doncs diuen que és mort. Hi ha un altre episodi, dèiem que hi ha aquesta inversió, hi ha un altre episodi on un client tracta en Basil com si fos el cambrer i, evidentment, no s'ho pren gens bé.
Mosso!
Em crida a mi?
Ah, hola! Una ampolla de vi, sisplau.
El cambrer està ocupat, senyor. Deixi'm que acabi d'atendre aquests senyors i li duré la carte de bain.
I tant, home. No hi ha pressa.
De fet, jo crec que aquest és com el pitjor malson del Basil, algú que sempre està aspirant a pujar graons de l'escala social i que el tractin com si estigués més a baix, no? O sigui, és com exactament el pitjor que li pot passar a algú com Basil.
Li trenca tots els esquemes, absolutament. Hem parlat de Basil i de Manuel com a duet còmic. L'altre element que és essencial a Hotel Fawlty és la farsa, el gènere teatral, perquè les trames de la sèrie estan basades en situacions d'aquest gènere còmic, com ara la confusió d'identitats, secrets que s'han d'amagar, mentides que ningú explica, i l'espectador és l'únic que ho sap tot i va veient com la tensió de la situació creada va creixent amb un efecte còmic fins que al final esclata tot. John Cleese coneixia molt bé el gènere i l'executa amb una precisió increïble, i un exemple perfecte d'això és l'episodi en què intenten amagar un cadàver. Quan els episodis arriben al clímax, clar, les entrades i sortides dels personatges estan perfectament sincronitzades per arribar al caos i provocar rialles.
Aquesta arrel teatral de la sèrie em sembla força evident, tant en la qüestió potser més histriònica de les interpretacions, vull dir, podries riure't del John Cleese veient-lo des de 100 metres, no? Però també està la qüestió del que comentes, aquesta qüestió fàrcica, podríem dir, que pot remetre també com a la comèdia d'embolic shakespeariana, no? Tot aquests conflictes d'identitats, una qüestió molt física d'amagar coses, de descobrir què hi ha dins dels armaris, normalment el personatge del Basil fent alguna burrada, no? És un joc que funciona molt, molt bé.
De fet, jo crec que molts dels episodis hi ha com a les trames dos elements que aparentment no es connecten, i el John Cleese i la Connie Booth aconsegueixen que el clímax les reuneixi totes i d'una manera el més esperpèntica possible. I crec que funciona molt bé, i aquest capítol de cadàver és espectacular.
Però vostè no se n'ha adonat que era mort?
Miri, al matí la gent no està per brocs. Ja faig prou en portar l'esmorzar, i no perquè estigui callat. He de decidir. Vinga, apa, som-hi, un altre paio que ha palmat aquest vespre. Una marca més al llibre d'honor de Fawlty Towers. Això és un hotel, no un hospital de leprosos.
Basil!
I és que, a més, el cartell ho diu. Hotel! Haurem de ser més precisos. Hotel per gent amb més d'un 50% de possibilitats de sobreviure fins l'endemà.
Una altra peça essencial en aquest ball boig és la Sybil, la dona d'en Basil, que és exigent amb el seu marit, amb qui té una relació molt malmesa per la convivència del matrimoni, i perquè cap dels dos és el que l'altre esperava que fos, i a la inversa, no? Se sobreentén que la dona esperava que en Basil fos un hostaler de categoria, perquè ell el que vol és xerrar amb les amigues per telèfon i explicar-se xafarderies mentre es pinta les ungles i que la resta vagi sol.
Que pot sortir un moment a atendre aquest senyor? 19?
Però, reina, si ja hi ets tu.
I l'últim tenia 22 anys? De debò?
És que tinc molta feina, reina, i que tu no fas res?
Estic al telèfon, Basil, un instant, que ara ve el meu marit.
Gràcies. O sigui que he de deixar el que estic fent i sortir, oi?
No, 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 el senegalès.
Sí, un senegalès necessitaria.
Clar, la desespera, és que fa gràcia el gag, la desespera la capacitat d'en Basil per fer que l'hotel no funcioni. És que realment té una capacitat per fer que no funcioni.
Jo que em vaig fiar de tu, Basil, per què t'ho vaig deixar a les teves mans? Ja ho sabia que passaria això, com vaig poder ser tan blent?
Ningú és perfecte.
Estic tipa de tu, no n'aprendràs mai, pallús, més que pallús! Les tres vegades que has fet venir l'O'Reilly ha sigut un desastre. La paret del jardí està per fer. El novembre, quan va instal·lar la màquina de rentar, vam tardar 3 setmanes a tenir aigua corrent.
Tampoc és lampista, reina.
Doncs per què el vas cridar, rei? Per què és barat?
Dona, tant com barat tampoc ho és.
Doncs què és, digue'm?
Bé, baratet, però...
I és baratet, saps per què? Perquè és un inútil.
Sí, Lili, ja ho sé, que no és excepcional.
Excepcional, no el voldria ni el psicològic.
Clar, ell està completament supeditat a la seva dona, va d'un lloc a l'altre tenent el que ella diu, però al mateix temps en renega. És a dir, li posa malnoms, remuga, desitja que desaparegui del mapa. En realitat, els dos volen el mateix. Si ho penseu, que és estar tranquils i que la feina la faci l'altre. O sigui, tot el que ella vol és estar al telèfon parlant de xafarderies, però tot el que ell vol és tancar-se al despatx i escoltar música clàssica, sobretot Brahms i Chopin, cosa que, per cert, forma part també d'aquestes pretensions de classe alta que té el personatge.
Clar, hi ha una qüestió molt tòxica en la relació entre ells dos. Ara parlaves de com es tracten i hem sentit a l'últim tall que ella, a la Sibyl, li deia al Basil pallús. Però això és el més suau.
Sí, no, s'arriba
de... Hi ha un moment que, per exemple, la Sibyl li diu al Basil insecte decrèpit, però hi ha un moment que el Basil li diu a la Sibyl escorpí meu o espècie de vaca burra. Van molt, molt forts. I realment és un drama matrimonial salvatge, absolutament tòxic, però està tractat amb aquesta ironia, no sé si dir fina o més aviat salvatge, que és molt còmica.
Sí, fina no diria en aquest cas, però el personatge... Segurament, si no hem parlat tant del personatge de la Sibyl fins ara, és que d'alguna manera, encara que també tingui aquest punt, de fet, a vegades la manera com riu és molt histriònica, molt així com molt, molt excessiva i de més, però, clar, és un personatge que representa una miqueta la raó, el seny, com encara que tingui, doncs, que de fet tampoc li agradi massa treballar, però com a mínim sí que té com que d'alguna manera, si nosaltres també ens posaríem molt nerviós si la nostra parella fos el Basil.
Clar, però ella, no oblidem que ella genera també el caos, eh? És a dir, jo per mi el seny és la Poli, després en parlarem, però a mi la que posa el seny és la pobra Poli, que és l'única que pensa una mica, però la dona genera el caos en el moment que està al costat del telèfon, el telèfon sona i el Basil és fora arreglant el cotxe i envia el Manuel que vagi a buscar el Basil perquè torni i despengi el telèfon. És a dir, en el moment que estem aquí ja és, jo no penso moure un dit, fes-ho tu, prou feina tinc d'haver-me quedat amb aquest matrimoni que no suporto.
És una guerra soterrada, sí, entre els dos.
Jo crec que sí.
Sí, sí, no, clar. O sigui, la qüestió és que segurament si la Basil tingués... si la Sibyl tingués un marit, diguéssim, canònic, com ella desitjaria, podria estar fent tot el que fa de, bàsicament, no treballar tranquil·lament, però clarament, com que el Basil també és un desastre, al final, doncs Hotel Fawlty és el que és.
Vol que li digui, senyor Fawlty, vostè pateix massa per no res. Si no s'ho pren amb més calma, es morirà abans dels 50 anys. Vostè caurà fulminat.
Tant de bo.
Quines coses t'ha dit, senyor Fawlty?
Estaria més tranquil.
No sigui pessimista. Nostre senyor ens va posar a la terra per passar-ho bé.
Doncs la meva dona s'ho passa bé i jo pateix.
Que no, home, si nostre senyor volgués que estiguéssim preocupats, ens hauria donat preocupacions.
Més encara, la meva dona, que arribarà d'aquí 4 hores i d'un cop de llengua és capaç de matar un home a 10 passes de distància. Vostè creu que això no és preocupació?
Vostè pensi, senyor Folti, que sempre hi ha algú que està pitjor que nosaltres.
Nassos, que me'l presentin, que tinc ganes de riure.
Si vol patir, pateixi vostè sol. Jo ja li dic que si nostre senyor...
Torna a sortir a la conversa, vostè l'anirà a veure de pet. Comenci!
És boníssim tot aquest diàleg, però a més hi ha un detall, que és que aquest diàleg és del segon episodi de la primera temporada, i aquest personatge, que si no recordo malament és l'irlandès que li fa la paret malament,
sí,
li diu: si no vigila, algun dia vostè caurà a terra fulminat. Que és exactament el mateix que passa quan acaba la sèrie. Ja t'estan avançant al final de la sèrie. Ella, t'he de dir, tampoc no està gaire contenta d'ell, ja ho hem dit, i té motius de sobres.
Problemes? Res que tu puguis solucionar, gràcies, Polly.
De debò?
Avui fa 15 anys que ens vam casar. Saps qui no hi ha pensat?
Oh, no.
Em pensava que l'any passat l'havia castigat prou i que aquest any se'n recordaria.
Clar, en realitat estan farts l'un de l'altre i els dards entre els dos són constants. Abans, Manu, mencionaves alguns dards, sí, hi ha alguns dards molt directes. Us poso una recopilació curta de a com veure les gasten.
Tindràs valor per sortir amb aquesta jaqueta?
Sí, gràcies, reina, sí.
Doncs ets molt valent, saps?
No ho entens, és qüestió de gust.
Encara corres per aquí?
No, fa estona que he marxat, reina, però tornaré aviat.
Ai, d'això no em deixo res.
El moneder, el puny de ferro, les xurriaques...
Va, Basil, no t'encantis, home.
Ja vinc, reina.
Clar, aquí hi ha una relació perillosa amb la realitat del matrimoni de John Cleese i Connie Booth, perquè ells dos eren una parella creativa extraordinària, però el matrimoni no anava bé, i de fet la creació d'aquest matrimoni de ficció que es fan retrets constants va anar en paral·lel a l'enfonsament de la seva relació, perquè es veu que John Cleese se sentia insegur i això el portava a necessitar reafirmacions constants en la relació. Podríem connectar-ho aquí jugant a ser psicòleg de Passo Catamboli, o podríem connectar amb la mare que li deia que potser la seva vida seria millor sense ell, i clar, això va minar molt la relació. Es van divorciar en acabar la primera temporada. Ja tenien una filla junts, la Cynthia Cleese, però van continuar treballant junts a la segona temporada mantenint la professionalitat. Però quan va acabar la sèrie, ella no va voler saber res més d'aquest món, va deixar la interpretació i durant anys no va voler participar en cap commemoració relacionada amb Hotel Fawlty.
És molt curiós perquè molts d'aquests intèrprets que protagonitzen una de les grans sitcoms de la història després no van tenir grans recorreguts. Ja he comentat abans que hi ha pocs secundaris que després recordis altres pel·lícules, o la mateixa Sybil, interpretada per la Prunella Scales, que era una actriu que tenia una certa experiència, recorregut previ, sí, a televisió i al teatre, però és difícil recordar-la a grans pel·lícules. A mi m'encanta Howard's End, Retorn a Howard's End, del James Ivory, però té un personatge molt secundari en aquella pel·lícula. No va tenir una gran trajectòria. Amb la qual cosa, això, són personatges principals o secundaris, i també passa amb la Connie Booth, que després no... Tinc la impressió que no van tenir un gran recorregut posterior.
No, és que a més ella no va voler tenir aquest recorregut posterior, no? Sembla que al final, és a dir, va fer aquesta temporada més, a més com a guionista i com a actriu, perquè estava interpretant la Polly, però després va voler desvincular-se completament de tot aquest món. I el seu paper moltes vegades es menysté perquè va ser molt important. Per començar, perquè van escriure els guions junts, uns guions que diuen que tenien més de 120 pàgines per episodi, i evidentment va interpretar la Polly, que per mi és el que deia abans, per mi és la veu de la raó i del seny en aquesta sèrie, i per mi és important això, perquè que un personatge femení sigui el que porta el seny no és gens menor, especialment en una època on normalment els personatges femenins tenien un altre tractament, molt sovint limitat a objectes amorosos o de desig, i segurament això ho explica el fet que hi hagués coescrivint la sèrie una dona.
Sí, sí, jo crec totalment. Segurament, bueno, no, segur que el paper de la Connie Booth en aquest sentit va ser essencial, i per una banda, no m'estranya que... O sigui, crec que podria ser terapèutic escriure una ficció en el qual es representen una sèrie de, diguéssim, de retrets o de circumstàncies matrimonials que potser directament no les diries i que a través d'aquest joc de ficció de miralls sí que ho faries, però alhora potser també podia ser, devia desgastar molt tot aquest paral·lelisme que potser doncs, es anava establint i que bueno, en fi, devia ser una intensitat important. Per altra banda, però, he de dir que així com la primera temporada, jo crec que s'estableixen bastant, més enllà dels gags i de més, i alguns que funcionen més o menys, però s'estableix bastant el marc teòric del que vol dir i dels personatges de la sèrie Hotel Fawlty. I la segona temporada, que és en aquest moment en el qual ja estaven o divorciats o divorciant-se, crec que flueix molt més, i crec que la segona temporada és brillant perquè, diguéssim, aquest marc teòric ja està establert i tots els personatges ja tenen el seu recorregut i funciona molt bé. Per tant, doncs, per una banda, trist que se separessin en aquest procés, però en termes, diguéssim, de la ficció va anar molt bé.
Hem fet un recorregut ja bastant extens i anàlisi de per què la sèrie funciona tan bé i els seus personatges, els elements que hi ha, la farsa, el duet còmic, l'slapstick, però d'això mai, jo crec que hi ha dos episodis que crec que cal que analitzem a part. Un és l'episodi dels alemanys, que és un dels més celebrants de la sèrie. En aquest episodi, uns alemanys s'allotgen a l'hotel i des del principi en Basil diu que és molt important no mencionar la guerra. I el que fa tot seguit és mencionar la guerra.
Permeti'm que em presenti. Permeti'm, Basil Fawlty, propietari de l'hotel. Benvinguts a la guerra, dic a la casa, a la guerra, a l'hotel, a la guerra, a l'hotel. Espero que els agradi. Volen passar a dinar o s'estimen més prendre una copa abans de la guerra? El gerro, el que trenqui el gerro, el lliguem amb una corda de piano. Ai, perdó, és la meva cama. Tinc un tros de, perdonin, metralla de la guerra de Corea. La guerra de Corea.
Havia oblidat l'excusa d'aquesta de la metralla de la guerra de Corea.
De guerra de Corea.
Que cada vegada que es troba en algun moment delicat, clar, comença a cridar, ai, la cama, la metralla, no? I comença a fer tota la...
El numeret.
Clar, aquest sketch dins de l'episodi funciona molt bé perquè, clar, un cop ell comença a vessar-la, diguéssim, és com una filera de fitxes de dominó. És a dir, un cop ha caigut la primera fitxa, les altres ja van al darrere. I per molt que ell intenti pensar no mencionis la guerra, doncs ho continua fent.
Però, en fi, és molt bo i és de vedella. Aquí no servim res de carn de jueu. Carn de jueu.
Esclar, volem dos ous amb maionesa.
Amb maionesa, naturalment, com vulguin. Ara ja tots som amics.
I un còctel de gambes.
Ja som tots al mercat comú. S'han acabat les diferències i no hem de parlar per res de la guerra. Perdoni, perdoni, com m'ha dit?
Un còctel de gambes.
Oh, gambes. És que com que ha dit gambes, m'ha semblat que deia guerres. Oh, la guerra. Ja ni ens en recordem. No en parla ningú, sí. En Hitler, en Himmler, els jueus, tots oblidats, com si no existissin.
Hi ha aquí també una mala llet que és interessant si tenim en compte que la sèrie es va emetre no gaire anys més tard després del final de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que el que està dient el personatge també de ah, ara som tots amics, ara formem part de... Hi ha una maralleta aquí important, sí. I alhora aquí està generant un humor d'una cosa que normalment a Hotel Fawlty no es fa gaire, que és humor de dir una cosa que tu saps que és políticament incorrecta, expressar un veu alta, però alhora probablement l'espectador hi està d'acord, no? Aquest riure de ric d'una cosa incorrecta que en realitat i coincideixo,
seria però
no m'atreviria a dir-ho. Crec que està jugant aquesta carta. Evidentment, la situació no s'atura i encara va a més.
I quatre plats de roast beef, sisplau.
Naturalment, ara mateix els portarem per cremar-los ben cremats. Les ordres s'han de fer complir com cal. Perdó.
Clar, és que és al final és un tabú. És un tabú i sí. A mesura que va trencant el tabú, doncs, és que no ho pot evitar i al final arribem a l'última peça de dominó.
Bé, doncs, dos jueus amb maionesa, un còctel de Goebbels, un Hermann Goebbels, i quatre... Aviam, em sembla que m'he equivocat. És que m'he distret perquè no paren de parlar de la guerra vostès i esclar... Què li passa?
No passa res.
Què s'ha fet mal?
Aviam si no parla més de la guerra.
Jo? Si han començat vostès?
Nosaltres no hem començat res.
Sí, van envair Polònia. Tingui, moquis, ara la faré riure. En sé un que no falla. És una dona subnormal. La pobra no recorda mai de res. I el seu marit va bombardejar Berlín. Perdó, amb aquest sí.
En fi, jo crec que ja no li queda res ja per trencar. Clar. En aquest moment, excepte una cosa, que és treure l'humor físic a passejar, literalment. Mm. Aleshores, perquè els oients s'ho imaginin, si no ho recorden, i tenen present com John Cleese és capaç de moure les cames, no?
Llarguíssimes.
Llargues cames que és capaç d'aixecar mentre camina a l'alçada del nas, probablement, la punta de la sabata arriba a l'alçada del nas, comença a caminar fent aquesta mena de compassos militars mentre imita, evidentment, a Hitler.
A veure si endevinen qui és. Avui he donat l'ordre i vull que es compleixi immediatament. Doncs faré el pas de l'oca.
Amb el dit fent de bigoti.
Sí, el dit se'l posa fent el bigotet. Això és un dels cims, jo, per mi, d'Hotel Fawlty.
Sí, és una salvatjada. I és un cim al que no arriba tantes vegades la sèrie, puntualment. I curiosament, quan hi arriba, acostuma a ser per certes tensions nacionals, no? Que tenen molt a veure amb aquesta radiografia molt crua de l'esperit britànic.
Mira, relacionat amb això, l'altre episodi que volia comentar és del client estadounidenc. El del client estadounidenc és un episodi molt interessant perquè a través d'ell es retrata el tarannà britànic. Aleshores veiem com aquest client que ve d'Estats Units no li sembla bé el tracte d'en Basil i es queixa obertament i enèrgicament del servei de l'hotel.
Sí, sí, que aquesta nit n'hem fet de molt grosses, però m'avalen milers i milers de clients satisfets.
Ah, sí? Ara veurem què en diuen.
Com?
Que parlin. Vostès estan contents? Vostè està
comandant,
content?
Comandant, vostè jo... que fa 7 anys que és el nostre hoste, està satisfet?
Vostè dirà, i tant.
I vostès satisfetes?
Clar que sí, senyor Fawlty, gràcies per preguntar.
De res, i vostè, senyor Arrep, satisfet?
Jo patit molt.
Senyora Garkiw?
Oh, tot perfecte, sí.
Ho veu, clients satisfets. Naturalment que si el nostre modest hotel no el satisfà, vostè té dret a dir-ho, tot el dret. I estic disposat a tornar-li els diners, que ja sé que per un americà és el que compta més. Però pensi, per la gent anglesa hi ha coses més importants, coses que vostès han anat oblidant amb el progrés, però que pels britànics compten molt més.
Clar, en aquest moment, el nord-americà ha intentat, diguéssim, que els clients...
Es rebel·lin.
Es rebel·lin, i no ho ha aconseguit. I en Basil està cofoi, no?
Sí.
Perquè té els clients satisfets. El que passa és que en mig discurs resulta que aquesta energia del nord-americà sí que ha tingut el seu efecte.
Jo no estic satisfet.
Molt més que...
Jo no estic satisfet.
No ho estem gens de satisfets.
La gent com vostès no està mai contenta.
Què?
És impossible tenir-los a gust. Potser posant palla a les habitacions.
Oh, vostè és un maleducat impertinent.
Encara ho puc saber.
D'això ni parlant-ne. Vostè quiet aquí a veure què diuen la gent un per un sense que vostè s'hi fiqui i no es mogui ni un pam ni digui res, Fawlty, o li trenco la cara.
Vostès tot ho arreglen a cops.
Vostè.
Per mi aquest és el pitjor hotel que he trobat mai enlloc.
Sí, exacte, i el servei és una vergonya. Hi estic d'acord.
Ah, sí?
Sí. Vol creure que han trigat mitja hora a servir-nos el segon plat i a més estava equivocat?
I quan he protestat m'han sortit amb unes excuses ridícules!
M'ha donat gambes passades i encara m'ha escridassat!
Clar, el millor d'aquesta reacció és que prèviament en aquest episodi ja hem vist que aquests clients no estaven contents, però per educació no et dient res.
Exacte. Jo crec que aquesta escena concretament il·lustra també molt bé aquesta hipocresia també al final, no? De que quan et pregunta directament el propietari de l'hotel què tal, tu simplement dius molt bé, gràcies per preguntar i de més.
Però quantes vegades no hem fet això?
No, clar. Però jo crec, bueno, evidentment es porta aquí a l'extrem i per altra banda també és bastant divertit tot aquest capítol de com es representa aquest personatge nord-americà com la gran, diguéssim, el gran representant dels bons, no? I d'aquest punt ultraliberal, no? Que doncs el nord-americà vol que el serveixi un cambrer o el cuiner i paga perquè això. I per altra banda també aquesta història que diu el Basil de vostès tot ho arreglen a cops, no?
És com una espècie de Mr. Marshall, no? De Bienvenido Mr. Marshall d'Albert Langa.
Sí,
no?
Però que aconsegueix posar en evidència aquesta educació anglesa que no porta enlloc. En canvi, clar, ell diu les coses com cal.
És molt més directe.
I és molt més directe i que no cal estar-se de romansos. Ara, això he de dir que la reacció d'en Basil aquesta petita rebel·lió dels clients és èpica.
Absolutament típic. És una mena de... merda! Que he d'aguantar de gent com vostès. Vostès s'instal·len aquí a l'hotel com si els haguéssim de tractar com a prínceps. Escoltin, això és un hotel! Tants clients i tanta burga encara no ens deixaran treballar. No ho entenen o què? No, clar que no. No tenen temps perquè s'han de ficar allà on no els demanen a veure si troben alguna cosa per queixar-se. Doncs els diré una cosa. Ara veuran, perquè ho sàpiguen, en Hitler va començar igual, amb una colla de desvagats, desgraciats, que només servien per fer la punyeta. Ja fa 15 anys que aguanto personal deficient com vostès. N'estic tip, tip, ho entenen? Ja poden marxar a fer les maletes.
Ja estan fetes.
10 taxis per tothom, els pago jo.
Vinga, endavant, vinga, a les habitacions, les maletes, i bon vent, amunt.
Clar, que els que els envia per estafar. Però sí, m'agrada moltíssim que surt finalment a la superfície la seva idea dels clients. Ens molesten, sí, i no ens deixen treballar. Sí, que, aquesta idea que és tremenda.
I no només això, no només això. Jo crec que també hi ha aquí, quan menciona a Hitler al final, diguéssim, té sentit des del punt de vista que no deixa de ser gent molt frustrada de la vida, de la societat, de que sent que tota l'estona la societat està maltractant-lo, etc, etc, que on neix el feixisme, o sigui, que té tot el sentit del món, sí, aquest gag, en realitat.
Per mi això podria ser perfectament el final de la sèrie. Sí, és un gran, sí, final de sèrie, sí, que no ho és, perquè la sèrie acaba amb un episodi en què reben la visita d'un inspector de sanitat que troba unes quantes coses que no acaben d'anar bé.
No hi ha calendari de neteja. La fregidora és bruta, greixosa i té incrustacions. La superfície de treball és bruta, esquerdada i amb restes de menjar. El mosaic de les parets i de terra té verdet, els estris de cuina bruts i fumats, la campana del ventilador bruta.
Escolti, la fregidora...
Magatzem d'aliments defectuós sense control de temperatura, carn cuita i crua barrejada a la mateixa plata, carn crua col·locada damunt dels ingredients de reposteria i sucs de carn barrejats amb els productes lactis, juntes de la nevera en mal estat, congelador sense descongelar i nevera inferior a les necessitats.
Té tota la raó.
I també poca higiene en el maneig d'aliments. Indicis que es fuma a la cuina, davantals bruts, falta de draps de cuina nets i falta de lavabo pel personal de cuina que la inspecció de fa 6 mesos van assegurar que l'instal·larien, i 2 coloms morts al dipòsit d'aigua.
La resta està bé.
I tot això ho diu de memòria. No sé, no recordo el nom de l'actor, però no ho diu llegint,
no,
aquest,
no,
l'inspector.
És de memòria,
és un monòleg magistral.
És espectacular, sí, sí. És un episodi, a més, que ve l'inspector i al mateix temps en Manuel té una rata de mascota. Allò que deia Estèric de dues trames que s'uneixen. Clar, tens un inspector de sanitat a l'hotel i una rata de mascota en mans d'en Manuel.
Ell pensa, què pot sortir
que,
malament?
Ell pensa que és un hàmster, que aquesta part també, també és molt divertida. I aquí hi ha una cosa que un petit detall que m'agrada molt, que a la rata li posa de nom Basil. I en mig episodi se n'ha d'acomiadar de la rata, perquè el Basil no vol la rata a l'hotel. I hi ha un moment molt, com molt tendre allà al mig de la sèrie, on en Manuel està trist perquè ha hagut de deixar de dir adéu a la rata, cosa que metafòricament és dir adéu en Basil, que és el que estem a punt de fer quan acabi la sèrie, quan acabi l'episodi.
Sí, sí, és un moment, un moment. És el que dèiem fa una estona, no?, d'aquest personatge, el Manuel, que clar, mai li coneixes, ja no dels seus orígens, de si tenia una vida, una família, algun amor, res. I l'únic ésser que té alguna relació sentimental, diguéssim, és la seva mascota, que és una rata, i que té aquest nom de Basil. Crec que, diguéssim, té diverses lectures, això, perquè d'alguna manera sí que hi té molt efecte, però alhora no deixes una rata amb el nom del seu cap.
És interessantíssim això que dius, perquè realment dels personatges no arribem a saber massa del seu passat o de la seva naturalesa. Sabem que la Sibyl està frustrada, que la Poli voldria ser artista, que el Manuel ve de Barcelona, però no sabem massa més.
No, és que no li cal. Són pinzellades justes.
És un costumisme,
exacte,
molt, molt pur. Veus com treballen el dia a dia? És una sèrie molt processual.
Tal com acaba l'episodi, doncs, que jo ja, si no ho recordeu, us ho explico, l'inspector acaba trobant la rata i al mateix temps en Basil es desploma, té aquest últim infart. Clar, suggereix que o bé l'hotel tanca per sempre, perquè el tanca l'inspector de sanitat, o bé en Basil l'infart és definitiu i mor, o bé les dues coses al mateix temps. No? És un final 100% tràgic, segur. Perquè malgrat que era un èxit, en John Cleese va voler acabar la sèrie amb només dues temporades i va deixar el llistó altíssim. Some things in life are bad, they can really make you mad. I després, doncs, després en John Cleese va tornar-se a centrar en el seu treball amb els Monty Python. De fet, el mateix any que va acabar Hotel Fawlty van estrenar La vida de Brian, ni més ni menys. Els estatunidencs, ara que parlàvem d'ells, van intentar fer un remake d'Hotel Fawlty 3 vegades. No va funcionar cap de les 3. Sí, sí, fallava tot. La precisió dels tempos en les bromes, sobretot. Yeah. Que això és una cosa que, clar, has de ser molt bo, eh?
Bueno... I has de ser John Cleese.
I has de ser John Cleese i Andrew Sachs. El tempo de les bromes era molt, molt precís. També la capa del retrat de les classes socials britàniques, que clar, no hi ha una translació directa cap a la cultura estadounidenca. I algunes interpretacions, tot i que algunes eren bones. De fet, hi ha una de les versions que el Basil l'interpreta la Bea Arthur. De les xiques d'Oro i ho fa molt bé, però clar, per molt que tinguis una bona actriu, si hi ha elements que fallen, doncs no funciona. De la sèrie també se n'ha fet una adaptació teatral, cosa que té tot el sentit del món, pel que dèiem abans, que al final el principal, la principal influència de la sèrie és la farsa teatral, que per cert l'ha adaptat el mateix John Cleese, i l'any passat mateix va estar de gira pel Regne Unit amb actors diferents de l'original, evidentment. I tindrem més Hotel Fawlty en el futur, perquè qui vol reprendre Hotel Fawlty és el mateix John Cleese. Fa pocs anys va explicar que estava treballant en un retorn de la sèrie que estava fent conjuntament amb la seva filla Camilla Cleese, que és filla del seu segon matrimoni. I la idea de la nova etapa de la sèrie és el xoc generacional entre dos personatges, el jove, que interpreta la filla, i el seu, que evidentment és en Basil Fawlty. Estarà ambientada en l'actualitat, així que, si tot va bé, veurem en Basil intentant sobreviure a un món modern que, òbviament, el sobrepassarà.
I que, per tant... Si això passa, voldrà dir que el Basil no va morir d'un infart. Exacte. Al capítol d'ara.
Hi haurà una correcció del cànon de la sèrie, tot i que realment queda obert, eh? Pot ser que el tanquin l'hotel per l'inspector de sanitat té motius de sobres.
Però la idea té molt de potencial, perquè tots aquests problemes que té el Basil intentant defensar la tradició, imagineu en el context contemporani, amb tots els nous dispositius, la tecnologia, pot ser un calvari. I tant.
I fins aquí el nostre especial de la finestra indiscreta dedicat a Hotel Fawlty. I aquí acabem el programa de la setmana. Atents al programa de la setmana que ve, perquè el Joan Enric Barceló farà una secció del videoclub molt especial i evidentment tindrem totes les estrenes de la setmana. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes de la finestra indiscreta a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies com sempre per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.